Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Esmazza va contractar detectius privats per saber què deia l'Ajuntament en rodes de premsa i sessions públiques sobre el servei de neteja viària i recollida d'escombraries. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El gerent de l'empresa, Eugenio Díaz, ho ha confirmat a Ràdio Sabadell en resposta a la notícia publicada avui per La Directa.
En tres actos públicos convocados públicamente en lugar público, lo que se hizo es, como nos dijeron nuestros abogados, oye, transcribamos todo lo que en un momento dado nos acusen, y con eso nos fuimos a juzgado. Por tanto, esto forma parte de los elementos probatorios que se han enviado a la jueza.
Des de l'Ajuntament han mostrat la seva preocupació per la utilització d'aquests mètodes. Joan Berlanga és portaveu del govern municipal.
Nosaltres des del govern no opinarem sobre el procés judicial. Nosaltres no farem valoracions sobre elements jurídics perquè no, entenem que no pertoca. En aquest moment el que volem destacar simplement és la sorpresa i estupor per veure l'ús d'aquestes metodologies i nosaltres doncs, posar per endavant el nostre sistema de transparència i d'interès públic sobre el servei de neteja a la ciutat.
L'atur ha baixat en 304 persones a la ciutat durant l'últim mes.
Amb aquesta davallada recuperen xifres de l'any passat i el nombre de desocupats se situa als 12.722. La mateixa tendència s'ha registrat al conjunt de la comarca, on les persones sense feina s'han reduït en 1.347.
L'embassa ha encet aquest divendres la seva desena edició.
I ho fa recuperant l'espai que el va veure néixer a la bassa i convidant també les bandes més emblemàtiques que han passat pel certamen en aquesta dècada, les més votades pel públic.
En esports, Felipe Sancho, José Ozcoidi i Òscar Rubio tenen moltes possibilitats de renovar el Sabadell per la temporada que ve.
Tots tres han rebut altres ofertes, però tot apunta que renovaran samarreta, unes renovacions que s'afegiran a la dels jugadors que ja tenien contracte garantit per la campanya 2018-2019.
De tot això en parlarem en la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Toni González, que és a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 19 graus a Sabadell i pluja, molta pluja. Han baixat les temperatures arran d'aquest episodi. Hem d'esperar que duri, hem d'esperar canvis. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada marcada avui per la inestabilitat, amb xàfecs que creixen especialment a punts de l'interior, punts del prelitoral, punts del prepirineu i Pirineu i altres sectors de muntanya, sobretot del quadrant nord-est, tot i que afecten també a àrees properes, és el moment de sud a nord. I, a més, poden arribar a tocar costa, especialment cap als dos extrems del territori, extrem sud i extrem nord. D'altra banda, al final de la jornada tendiran a minvar aquest xàfec, si bé encara podran quedar actius durant la matinada i podran arribar alguna precipitació feble també de matinada cap al terç oest. Molt poca cosa i de caràcter aïllat. De cara a demà, tornem a parlar d'una jornada novament amb força inestabilitat, amb el creixement de xàfecs ja des del matí i que afectaran a pràcticament qualsevol punt. Atenció, perquè podran ser localment forts a punts de Tarragona i, a més, al llarg de 24 hores acumular fins a 100 mil·límetres, amb una probabilitat, això sí, baixa, de que acumulin aquests 100 mil·límetres en només 24 hores al Camp de Tarragona. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem circulació intensa a la C-58, al seu pas per Montcada i per Sant Quirze en sentit Barcelona, com trobem 5 quilòmetres de cues, i també a Sant Quirze hi ha problemes en sentit nord, en sentit Manresa. També hi ha retencions a la B-30, a Barberà, en els dos sentits, i a la P-7 també el seu pas per Barberà en sentit sud. A Barcelona, aturades a la Ronda Litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi i el túnel de la Rovira en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria. El gerent d'Esmazza, Eugenio Díaz, confirma que la companyia va contractar detectius privats per enregistrar les rodes de premsa i sessions informatives de l'Ajuntament sobre la concessió del servei de neteja viària i recollida d'escombraries. Ho ha apuntat a Ràdio Sabadell com a resposta a la notícia publicada avui per La Directa, que apuntava la contractació de Marco Ancó, la successora de Método 3.
L'investigador va assistir a la roda de premsa del 18 de gener del 2017, en la qual els regidors Xavi Guerrero Romero i Albert Boada van denunciar diferents irregularitats per part d'Esmatza. Posteriorment, va ser present en una assemblea informativa per a la plantilla de l'empresa i el 30 de gener va assistir a un acte públic. Finalment, també es van registrar l'assemblea del 3 de febrer de 2017 a Can Capablanca. El gerent d'Esmatza admet aquestes gravacions i assegura que eren imprescindibles per presentar la querella.
Lo que se hizo exclusivamente es, conforme nos dictaron nuestros abogados, grabar la voz de esas concentraciones públicas, ni más ni menos. Y de hecho, nos sorprende que esto no es más que un jueguecito de desviación, porque eso no es ningún secreto. Eso forma parte del contenido de la querella que se envió a la jueza y, por tanto, tú cuando tienes que enviar un contenido así grabado, no lo puedes hacer a través de no he grabado yo, mi primo, un trabajador, un amigo. Tienes que, lógicamente, hacerlo con alguien que está facultado para hacerlo. En este caso, pues, lógicamente, un profesional.
Des de l'Ajuntament han mostrat la seva sorpresa per la utilització d'aquests mètodes per part d'Esmatza davant del procés de fiscalització del servei de neteja viària i recollida d'escombraries. Ho ha apuntat el tinent d'alcalde i portaveu del govern, Joan Berlanga.
Nosaltres, com a Ajuntament, ens sorprèn molt llegir notícies com aquesta, en la qual llegim que sistemes d'investigació privada s'utilitzen en una problemàtica com la que hi ha al servei de neteja. Per part nostra, doncs, mostrar sorpresa i preocupació per un ús d'uns mètodes que nosaltres no utilitzem ni compartim.
En l'anomenat cas Esmatza estan investigats per presumpte cas de prevaricació l'alcalde Matías Sarracán, el regidor d'Espai Públic Xavi Guerrero, el regidor de Serveis Centrals Lluís Pere Arnau, l'exregidor Albert Boada i l'assessor Jordi Colomer, a més de tres tècnics municipals.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Sabadell ha tancat el mes de maig amb 304 aturats menys que a l'abril, una davallada que situa el nombre de desocupats a la ciutat als 12.722. Per trobar una xifra similar de parats, ens hem de remuntar al mes de juliol de l'any passat. En termes interanuals, la desocupació també ha retrocedit en 542 persones en relació al maig de l'any passat.
Al conjunt del Vallès Occidental, un total de 1.347 persones han abandonat les llistes de l'atur en el darrer mes. La caiguda més gran és del juny de 2017. D'aquesta manera, la xifra de desocupats baixa per sota els 50.000 per primer cop en els últims 7 anys. De fet, les persones sense feina al Vallès s'han reduït pràcticament a la meitat en relació al 2013, quan es va arribar a comptabilitzar gairebé 89.000 aturats en un mes de març. Pel que fa a Catalunya, lidera el descens de l'atur a Espanya amb 13.378 aturats menys que al maig. Ara, el novembre de persones inscrites al servei d'ocupació és gairebé 386.000, una dada mai vista des de l'octubre de 2008. A l'Estat, l'atur al maig ha baixat gairebé 83.800 persones i deixa la desocupació en 3.252.000 persones, la xifra més baixa des de desembre de 2008.
Aparquem l'economia per parlar d'un àmbit més social. L'Associació Espanyola contra el Càncer de Sabadell inicia demà una formació per donar recursos als cuidadors de persones malaltes. Dividit en tres parts, el curs abordarà àmbits com la psicologia, la infermeria i les ajudes socials disponibles. En total, hi haurà 6 sessions de forma gratuïta.
Cuidant el cuidador, aquest és el nom del curs que l'ASC ofereix als seus usuaris per donar suport psicosocial a l'entorn familiar de les persones amb càncer. Sovint es tracta d'una feina poc valorada que genera molts sentiments desagradables en els cuidadors, com ara la tristesa, la ràbia o la culpabilitat. Per això cal donar recursos, com ha apuntat la psicooncòloga Marina Garcia al programa Al Matí.
És una cosa complicada en els cuidadors perquè normalment no se n'adonen de que necessiten aquest espai o aquesta formació, que és una mica tècnic, però bueno, és un aprenentatge, no? Per què? Perquè apareix la malaltia, no?, i tot es centra en el pacient i llavors tots els cuidadors, al final l'equip sanitari pues, forma el pacient, forma el familiar, no? Ell pues, s'ha d'encarregar de les medicines, de l'agenda mèdica, no?, de tot, i clar, és com que apareix tot nou cap a la persona cuidadora, que a més també s'enfoca totalment amb el pacient, no?
El curs es complementa amb una formació sobre primeres cures i una treballadora social assessora en les ajudes que la mateixa associació ofereix als usuaris. Com que tots aquests serveis són gratuïts, cal el suport econòmic dels socis i campanyes de captació. Aquest dissabte n'hi haurà una a Sabadell.
Segueix tota l'actualitat i notícies de la ciutat al web radiosabadell.fm.
El tret de sortida de la Festa Major de Campoamor serà aquest divendres a les 10 de la nit. Després arrencarà el correfoc dels Sentinelles d'Arquemis i la Disco Mòbil amb la Gresca Show, però el programa s'allargarà fins diumenge a 11:45 amb el Castell de Focs.
Enmig d'aquests actes hi haurà el dissabte amb una xocolatada popular, activitats infantils i la Festa de l'Escuma al matí. Per la tarda s'han reservat diversos espectacles musicals que acabaran amb l'orquestra Zamba Show. El president de l'Associació de Veïns, Diego Granero, ha passat pel programa al matí i ha explicat la importància de celebrar festes com aquesta.
Porque es una manera de hacer barrio, de que la gente salga a la calle, disfrute unos días que bastante tienen ya todo el año con las preocupaciones. Y como te digo, es una manera de hacer barrio, de convivencia y de que salga la gente y disfrute del barrio y de las actividades.
Pels amants de les habaneres, la seva cita serà diumenge a les 8 del vespre al centre del barri, la plaça Picasso.
I l'altra zona que s'engalana aquest cap de setmana és Can Uriac.
Exacte, la seva Festa Major arrencarà divendres amb un acte per reivindicar un carrer amb el nom del veí Patricio Peñalver. La resta d'actes seran com els compren la majoria de programes a la ciutat. Fires artesanals, competicions esportives, jocs infantils i molta música tant dissabte com diumenge a la tarda. Un dels actes originals són els jocs cognitius per a gossos. L'explica Puri Fontcubierta, presidenta dels veïns.
Sí, ha sigut el mateix comerç el que amb la col·laboració dels altres del voltant i el suport de l'agrupació, perquè estan dintre de la comissió de festes, no es podria fer si no donem el vistiplau, però llavors nosaltres hem dit quantes més activitats, més gent s'impliqui en el que és la festa, pues nosaltres contentíssim.
Aquesta festa acabarà diumenge a la nit amb una actuació del Centre Regional de Múrcia i el correfoc de les Forques de Can Deu.
I afegim més notícies del dia. 34 persones troben feina a través del programa Orienta Més 30 de la Biblioteca del Nord.
La iniciativa ha estat impulsada per l'Ajuntament de Sabadell, conjuntament amb el Secretariado Gitano i la Fundació Privada Ecom. Un dels principals objectius era arribar a persones que fins al moment no s'havien posat en contacte amb el Servei d'Ocupació Municipals, tot i trobar-se en una situació d'atur de llarga durada. Eduard Navarro, regidor de Treball i Empresa.
Haurà sigut útil tot el que han après durant aquests mesos, i d'altra banda també que haurà augmentat la seva vinculació amb el que són els serveis de Borjong, i per tant serà molt més fàcil que puguin passar a un altre programa per continuar explorant, no?, les possibilitats d'entrar al mercat laboral.
Amb aquestes bones dades a la mà, el consistori preveu tornar a engegar ara el projecte en el mateix recinte pel curs 2018-2019.
La Fundació Bosch i Cardellach celebra els seus 75 anys d'història amb una exposició.
La influència de la Fundació en les decisions de ciutat, els estudis i els reconeixements a personatges il·lustres són alguns dels valors que posa de relleu. Ho ha apuntat al programa al matí el director de la Bosch i Cardellach, Ramon Ten.
Aquesta exposició està pensada no en explicar la història de la Fundació, sinó que l'hem pensat en trobar la relació Fundació Bosch i Cardellach ciutat, i llavors una mica expliquem les coses que ha fet la Fundació més lligades a la ciutat. A part d'explicar també, doncs, que publiquem, que fem estudis concrets, però bastant la incidència de la Fundació en Sabadell.
La mostra es pot veure des d'avui al Casal Pere IV i durant tot el mes de setembre a l'Espai Cultura.
El Col·legi d'Advocats de Sabadell s'adhereix a la plataforma Fem Vallès.
A partir d'ara, doncs, participaran activament per potenciar la posició estratègica dels vallesos en l'àmbit català i millorar-ne aspectes com les infraestructures o la mobilitat. El degà del Col·legi Sabadellenc, Manolo Hernández, ha apuntat quines haurien de ser les prioritats de la plataforma al seu parer.
Home, jo crec que les més importants són les d'infraestructures i mobilitat, i la de cohesionar el territori, i també, a més, no hem fet el Vallès separat per una banda l'oriental i per l'altra l'occidental, sinó com una sola àrea de Vallès que englobés totes dues comarques actuals.
L'agrupació Fem Vallès impulsa projectes per millorar el territori, les infraestructures i la mobilitat dins de la regió i consolidar la seva posició com a part del primer pol manufacturer i exportador del sud d'Europa.
I el Comitè de Defensa de la República de Sabadell convoca una concentració aquest vespre davant de l'Ajuntament.
Aquest cop és en suport dels 4 joves detinguts aquest matí al Sasso per la seva implicació en una baralla amb 2 guàrdies civils i les seves parelles en un bar de la localitat navarresa. La Guàrdia Civil els ha arrestat per portar-los a l'Audiència Nacional, on s'ha de celebrar una vista per decidir si entren o no a la presó. La protesta del CDR és a les 8 del vespre.
Per cert, acabem de saber notícia d'última hora que l'Audiència Nacional ha decretat l'ingrés a presó immediat i sense fiança per aquests 4 condemnats per la baralla en un bar del Sasso detinguts aquest dimarts. John Anderkop, Julen Goikoetxea, Aratz Urraizola i Iñaki Abad han estat condemnats a penes d'entre 9 i 13 anys de presó, estaven en llibertat provisional, mentre que 3 joves més, també condemnats, estan empresonats des de fa un any i mig. I ara obrim pàgina cultural parlant de música i fent el compte enrere per l'Ambassat. Divendres comença una desena edició del festival, molt especial perquè torna a la bassa, l'espai que va batejar el certamen 6 anys després de marxar-ne. Entremig, Can Marcet, els jardinets de l'Espai Cultura o Cal Estruc han estat seus del Festival de Música Indie Rock del Panorama Català, que ha aconseguit fer-se gran entre els gegants com el Sonar i el Primavera Sound.
Aquesta desena edició pretén ser un festival de celebració dels primers 10 anys. Gairebé la vintena d'artistes que hi participen són repetidors i van sortir del vot popular en un referèndum que es va fer amb una llista dels 200 grups que han tocat a l'Ambassat les primeres 9 edicions. Arnau Solsona, director del festival, fa memòria i recorda que al principi va costar arrencar amb la idea de festival.
Dèiem el festival a la bassa, era una festa d'un sol dia. Una de les coses que, bueno, doncs que creiem que hem ajudat una mica a fer pedagogia ha sigut del concepte de festival que comporta més d'un dia. Al principi ja havíem d'explicar que era un concert i no era una discoteca, que no hi havia consumicions. Això sigut, a veure, són exemples puntuals, però que el país en general s'ha anat acostumant i ara hi ha 80.000 festivals arreu del país i potser tots plegats estem més acostumats.
Entre les novetats hi ha els londinencs Hola Blood, que toquen per primer cop a l'estat espanyol, el trap de Muevelo Reina o el projecte Bemo, un projecte que són els discjòquis Arnau Ballbé i Martí Maimó, el baixista i el bateria dels Manel. La regidora de Cultura, Montserrat Chacón, s'ha mostrat contenta pel retorn a la bassa del festival i considera que ja són un referent.
Sobreviure, sobretot quan estàs parlant de festivals de música, no és fàcil, per tant, realment s'ha de felicitar per aquests 10 anys. A més, sé que també la relació amb l'Ajuntament ha anat variant amb el temps. Heu començat relacionant-vos amb el Departament de Joventut. Us heu anat sent grans i esteu al Departament de Cultura. Per tant, les relacions també han anat variant al llarg d'aquest temps. Al vostre web dèieu que no volíeu ser grans, però sí rellevants. Jo crec que amb aquests 10 anys heu demostrat, si no només sou rellevants, sinó que heu demostrat que sou grans.
El festival també creixerà amb el petit Ambassat de dissabte a la tarda, amb un racó dedicat als jocs, un espai a la lactància materna, tallers i els concerts de Ramon Roma i Guillem Albà i la Marabunta. Els menors tenen l'entrada gratuïta i els pares podran entrar amb una entrada a preu reduït.
Un Ambassat que enguany incorpora una festa de presentació serà aquest dijous al Bar Balboa amb els concerts de Valium i Medalla amb entrada gratuïta.
Miro les estrelles, s'embadalit, però també entenc que jo...
Una edició especial també per aquesta casa que divendres i dissabte portarà els concerts a l'FM.
Divendres a partir de 7:45 farem en directe els concerts de Veia, Mazzoni, The Unfinished Sympathy, Mishima i DJ Tutu. I dissabte ens hi posarem a les 7 per escoltar la biguetana Núria Graham, Maria Arnal i Marcel Bagés, la iaia, el petit de Cadaril i el DJ sadallenc Lucier.
Arriba l'estiu, arriba la calor i arriba la frescor amb Arizona Tea. Arizona Tea, un refresc fet a base de te i sucs de fruites, 100% natural, amb ingredients de primera qualitat, sense colorants, sense conservants, sense aromes artificials i apte per a celíacs. Apunta't a la tendència saludable, apunta't al benestar, apunta Arizona Tea. Per a un estiu refrescant, distribueix Disnova a la carretera de Prats de Lluçanès 531.
Hi ha nassos grans i nassos petits, nassos arrufats i nassos fins, nassos cap a dalt, cap a baix, el nas curiós i un pam de nas. Però només hi ha un nas que fa feliç a milers d'infants, el teu nas. Vine un dia de nassos de Pallacupes i ajuda'ns a omplir de riure els hospitals. Compra la teva entrada a meitat de preu a pallacupes.org.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer. Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
La força de la TUS, Transports Urbans de Sabadell.
14 línies que recorren tota la ciutat. Una flota de 65 vehicles, 360 parades, 14 milions de viatgers l'any i 175 treballadors al teu servei.
Agafa l'autobús.
Viatja amb la TUS.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, a Espanya i al món, a Ràdio Sabadell.
És moment de sortir fora de Sabadell i de la comarca per repassar les notícies més destacades del dia. Mariano Rajoy presenta la seva dimissió com a president del Partit Popular.
Després de sotmetre's a una moció de censura, Rajoy ha anunciat aquest migdia que ha presentat la seva dimissió i ha agraït el suport rebut per part de la seva formació.
Lo hago por dos razones. Es lo mejor para mí y para el Partido Popular. O dicho de otra forma, es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que también para España. Y lo demás no importa nada.
Ara s'haurà de convocar un congrés extraordinari del PP per triar el nou líder de la formació. Mentre no hi hagi nova direcció, Rajoy seguirà al capdavant del partit i no es farà cap canvi a l'executiva.
Carmen Montón assumirà la cartera de Sanitat, Consum i Benestar Social.
Montón ocupa el càrrec de consellera de Sanitat Universal i Salut Pública a la Generalitat Valenciana i havia format part de l'executiva de Sánchez durant el seu primer mandat al capdavant del PSOE.
Dos Mossos inhabilitats per agredir tres manifestants durant les protestes de Can Vies al maig del 2014.
L'Audiència de Barcelona els condemna a 6 mesos de presó i inhabilitació per lesions a un manifestant. Una sentència que creu que l'actuació va ser necessària però desproporcionada per part dels agents. A més, el jutge absol l'inspector i tres agents més del cos.
Plega el lletrat major del Parlament, Antoni Bayona.
En la carta que ha enviat a la mesa per dimitir, alega que no pot seguir treballant amb els principis de neutralitat i independència professional. Per tot això, Bayona considera que els temps convulsos viscuts a la cambra catalana durant la passada legislatura i també la present són escenaris especialment difícils pels operadors jurídics.
I ara és moment pels esports amb el Joan Blanc. Bona tarda.
Bona tarda.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I comencem la informació esportiva d'avui parlant del Sabadell. Felipe Sanchón, Josu Ozcoidi i Òscar Rubio estan molt a prop de seguir vestint la samarreta arlequinada la pròxima temporada.
El Pichichi d'aquest any ha rebut alguna proposta de l'estranger, però sembla que finalment acceptarà l'oferta del Sabadell. Per la seva banda, Josu també ha estat un jugador interessant en aquest mercat d'estiu, sobretot el grup 2 de segona B, però el basc també estaria molt a prop de confirmar la seva continuïtat al centre d'esports. Situació calcada la que viu Òscar Rubio. El lateral podria segellar en breu la seva renovació. Tres jugadors importants per a Toni Saligrat i que tot apunta que continuaran a les ordres del tècnic de Torrent la pròxima temporada. De fet, el club es mostra optimista i creu que en els propers dies podrà fer oficial aquest triple acord. Unes renovacions que s'afegiran a la dels jugadors que ja tenien o que ja tenen, més ben dit, contracte garantit per la campanya 2018-2019.
El Global Basket ha tancat una temporada de notable alt. Així ho pensa el tècnic de l'equip, Òscar Trigo, després d'haver posat punt i final a una campanya en la qual ha assolit la permanència a la Primera Nacional de Bàsquet en cadira de rodes i han guanyat la Copa Catalunya.
A més, els sabadellencs han estat subcampions també de la Lliga Catalana. Dissabte es van fer amb la Copa Catalunya, després de guanyar el Barcelona 1-0 en el partit decisiu. El tècnic del Global, Òscar Trigo, admet que aquesta competició s'havia convertit en un objectiu prioritari pels seus jugadors.
Era un dels objectius de la temporada i teníem moltes ganes d'acabar amb un títol, no? Perquè crec que la dinàmica de la temporada aquest any no ha estat fàcil per... Lògicament perquè hem hagut de fer front a una nova competició, hem hagut de fer front a canvis dintre de l'equip i la setmana passada ens va fer mal el perdre la Lliga Catalana de dos punts i bueno, ho marcàvem com a... hem d'acabar amb aquest títol que realment ens ho mereixem.
Els sabadellencs havien de participar al Campionat d'Espanya Promeses d'Aranjuez a finals de mes, però finalment han decidit renunciar-hi per no comprometre el pressupost de la pròxima temporada.
El Creu Alta Sabadell i l'Oar Gràcia no es veuran les cares als quarts de final de la Copa Catalana d'Handbol. El sorteig d'ahir va aparellar els arlequinats amb el vigent campió de la competició, el Sant Esteve Sarrovires. Per la seva banda, els verd i blancs buscaran l'accés a la final a 4 contra el Sant Cugat.
Dos rivals complicats, tot i que evidentment el del Creu Alta és força més complexa. Primer perquè els sabadellencs són d'una categoria inferior i, en segon lloc, pel potencial del Sant Esteve Sarrovires. I Radamont, tècnic dels arlequinats, afirma que tot i haver superat a rivals potents, el d'aquest cap de setmana és el més fort que s'han trobat fins ara.
Ara sí que ve un rival molt, molt dur. Fins ara tots els rivals han sigut durs i han sigut difícils. Penso que Sant Esteve intentarà arribar a aconseguir com a objectiu el que va fer l'any passat, que va ser arribar a la final. Llavors pues, vindran a posar-nos molt difícil el partit.
Aquest partit ja té també hora confirmada. S'ha sabut aquesta mateixa tarda. Es jugarà dissabte a 1:15 de la tarda al poliesportiu de Calbalzac. També tindrà el factor pista a favor, l'Oar Gràcia. Els de Miquel Benítez reben el Sant Cugat amb el repte de superar a un rival que aquesta temporada els ha posat les coses molt complicades a la Primera Nacional d'Handbol. El tècnic dels sabadellencs considera que a aquestes alçades de la competició tenir el factor pista a favor és molt important.
Jo crec que el factor jugar a casa seria important, tot i així, ja et dic, el nostre rendiment s'ha fet ja prou sòlid i prou solvent com per poder lluitar de tu a tu amb qualsevol dels rivals que ens toquin. Sincerament, m'agradaria un derbi, la veritat és que puc dir que tota la plantilla està bastant desitjant tenir el derbi amb el Sabadell, seria molt maco, però bueno, el sorteig de vegades és capritxós i haurem de veure què ens depara.
Aquest compromís entre l'Oar i el Sant Cugat es jugarà diumenge a les 7 de la tarda al Pavelló Municipal de Gràcia.
El guanyador de l'Open, Santi Vidal, de veterans de tenis taula, Pere Vell, serà un dels grans absents al Campionat de Catalunya de Veterans que aquest cap de setmana es disputa a Calella. El palista del Natació Sabadell va posar punt i final a la seva temporada amb aquest triomf a la segona edició d'aquest torneig.
Una competició que es va disputar a les instal·lacions de Can Llong i que va servir a Pere Vell per treure's l'espina de la primera edició, en la qual va caure a la final contra Jordi Carceller. Amb la temporada pràcticament acabada, 13 palistes del Natació Sabadell es desplaçaran a Calella aquest cap de setmana per afrontar el Campionat de Catalunya de Veterans, una competició en la qual els sabadellencs aspiren a podi, sobretot en categoria femenina. Així ho apunta Pere Veïs.
S'intentarà, com sempre, que es va a aquests llocs, intentar anar a guanyar. És cert que les noies doncs, potser tenen més opcions que els nois pel nivell que tenen tots plegats, però bueno, jo crec que amb nois també igual tindrem alguna sorpresa i podem portar-nos-el també.
Un campionat de Catalunya de tenis taula de veterans que es disputarà durant tot el cap de setmana a Calella.
Sandra Santanyes i Mercè Pacios coincidiran de nou a la Sea Otter Europe aquest cap de setmana, després d'un cap de setmana de descans que totes dues han afrontat de forma diferent.
Pacios no ha deixat d'entrenar, tot i que sense la pressió o l'exigència que et fa tenir la competició, i és que diu la sabadellenca que aquesta mena de sessions també són necessàries.
Descans mental i també d'acumular més quilòmetres, perquè quan tens tantes curses sempre has de també intentar descansar una mica, arribar no molt cansada, llavors vas perdent, entre cometes, guanyes dies de competició i perds dies de treno.
Per la seva banda, Sandra Santanyes no ha tocat la bicicleta durant el cap de setmana després de la suspensió de la marxa vallesana, on tenia previst participar-hi. La sabadellenca diu que aquest descans li ha anat molt bé i que ara vol fer un bon paper a la Sea Otter Europe, una prova que cada cop té més prestigi.
Una prova que està, perquè està dintre del mar de la Sea Otter, que és un festival el més important que es fa a Europa i a nivell mundial. I a part és una carrera doncs, que només correm fèmines i exclusivament per noies el dissabte a la tarda. I bueno, això com que no passa massa vegades, doncs és d'aprofitar-ho, no? I sempre fa especial il·lusió poder córrer només la categoria femenina davant de tanta gent en públic.
Aquesta cita de la Sea Otter Europe de BTT es disputarà durant tot el dissabte a Girona, concretament als voltants del pavelló de Fontajau.
I abans de marxar fem un apunt comarcal perquè el castellarenc Dani Pedrosa no continuarà a Honda la pròxima temporada. L'escuderia japonesa ha anunciat que trenca la relació amb el pilot de MotoGP després de 18 anys treballant plegats.
Pedrosa havia de renovar el seu contracte a finals d'aquesta temporada, però avui ha rebut la notificació per part d'Honda. L'escuderia ha decidit apostar per un canvi i buscar un company nou a Marc Márquez. Sobre la taula de la marca japonesa hi ha diferents opcions i una d'elles és Jorge Lorenzo, que sembla la més avançada de totes. Per la seva banda, Pedrosa haurà de decidir el seu futur, que passa per seguir a MotoGP sempre i quan pugui trobar un equip competitiu.
Gràcies, Joan. Bona tarda.
Bona tarda.
Nosaltres posem punt i final al Notícies Vespre d'aquest dimarts 5 de maig. Recordeu que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També podeu seguir informats seguint-nos a les xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram. Tornem demà a la 94.6 a partir de les 9 amb el programa Al Matí amb Raquel García. Que acabeu de passar un bon dimarts. Adéu-siau.
Escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.